A vostè el sorprèn el que està passant amb Sandro Rosell?
Absolutament.
No s'havia trobat mai?
Mai. I confio que no trobar-me molt sovint, no? Però la veritat és que ja tinc una certa edat i una certa experiència en aquest món de la justícia penal, i és un cas absolutament extraordinari. Extraordinari per injust, i per inhumà, i per desproporcionat. No només per al Sandro Rosell, vull dir, qualsevol persona, es digués com es digués, que portés 9 mesos, gairebé 9 mesos, tancat a la presó, sense judici, doncs això vulnera drets fonamentals com és el de la presumpció d'innocència i com és que una persona només pot ser castigada després d'haver passat per un judici i tingui una sentència ferma en condemnatòria. I aquest no és el cas, però és que, escolti'm, li puc posar milers d'exemples de països civilitzats, com els Estats Units, posem el Bernard Madoff, va ser l'estafa més gran de la història de la humanitat, no va passar ni un minut en presó preventiva. Perquè la presumpció d'innocència és sagrada. I el que han de fer els tribunals és investigar ràpid. Però no pots estancar una persona a la presó sense haver-la enjudiciat. I, a més, en aquests 9 mesos no s'ha fet absolutament res. Absolutament res. Llavors, quina necessitat hi ha de tancar a una persona que ja està condemnada? Perquè Sandro Rosell està mort. Està mort. Civilment està mort, aquesta persona.
Bé, clar, la gent identifica presó amb culpabilitat.
La gent identifica, si l'han ficat a la presó, tothom pensa, algo haurà fet, o no. La gent quan va sopar, diu, algo haurà fet, si no, no estaria a la presó. I a l'inrevés, quan una persona espera el judici, normalment en llibertat, que és lo habitual, la gent pensa, bueno, doncs aquest senyor és innocent. I després pot passar a tot el contrari, després del judici pot ser trobat culpable el que ha estat en llibertat 10 anys, perquè la justícia és molt lenta, i al contrari, un que ha estat a la presó, després pot ser trobat innocent, no? Que seria, s'ha de demostrar la culpabilitat, no pas la innocència. I si el comparem amb altres casos, d'aquí ja no cal anar a Estats Units. Hi ha altres casos, vaig portar la defensa del seu dia del Félix Millet, 9 anys en llibertat provisional. Escolti'm, em dirà, això és tot... No, escolti'm, és que això és lo normal. Aquí, a Catalunya, doncs, se li va posar en llibertat. Per què? Perquè no hi havia risc de fugida, perquè va dimitir, per tant no podia reiterar, va confessar, fins i tot va tornar en aquell moment doncs, bastants diners, després van aparèixer més, i aquestes són conductes que neutralitzaven qualsevol risc.
En tot cas, són casos molt diferents, perquè en el cas de Sandro Rosell no hi ha una confessió, ni o al revés, vostès estan intentant treballar
mantenim,
demostrar la seva innocència.
Que és innocent, sí,
per
sí.
Tant, millor que no barregem, perquè no fa falta barrejar res. És un cas que certament és molt únic i sorprèn aquest allargament d'aquest procediment com és la presó preventiva. Ara entrarem en el per què, perquè vam llegir en aquest programa mateix una de les resolucions del jutjat respecte a les seves peticions per poder alliberar Rosell fins que no arribi al judici, ara ho llegirem, però d'entrada, com ho està vivint Sandro Rosell, això? Com està l'expresident del Barça?
A veure, lògicament ell no està bé, lògicament, no? Després una persona que, a més, vas confiant al teu advocat, et diu, doncs, escolta'm, les persones et diuen, escolta'm, tranquil, això... Una presó preventiva màxima en un tema econòmic s'allarga un mes. Escolta'm, el Villar, el president de la Federació Espanyola de Futbol, doncs va estar, em sembla que no va arribar 10 dies, perquè la llei diu que estaràs a la presó el temps mínim indispensable per agafar aquelles proves, perquè ningú les pugui manipular, per no reiterar el fet delictiu, per no fugir. Hi ha mesures alternatives molt més gravoses que la presó per obtenir aquests objectius. I, per tant, això és el que hi ha. Vull dir que, realment, per nosaltres és molt sorprenent aquesta situació.
Clar, Sandro Rosell és una persona acostumada a tenir una vida d'empresari, una vida molt...
És molt dur per qualsevol persona.
La privació de llibertat és molt dura, però, evidentment, passar de ser president del Barça...
La privació de llibertat i que t'embarguen tots els comptes.
Bueno, per suposat, aquest seria un motiu més per pensar que no fugirà. És una persona que té tot el seu patrimoni embargat, patrimoni important... Tot embargat, absolutament tot. Des del primer euro fins a l'últim. Amb una quantia molt superior a la que li reclamen. I, per tant, escolti'm, és que no té cap sentit el que està passant aquí.
Deixi'm preguntar-li, però, per la persona, pel Sandro Rosell, l'han tractat amb correcció, de forma correcta, diguem?
Els funcionaris de presons, en Sandro Rosell, no té cap queixa. absolutament cap queixa. Ni el tracte que està rebent allà és correcte. El que està, les condicions, no ell, qualsevol que persona que estigui sota el Real, i menys en aquesta època, amb el fred que fa allà, a 50 o 60 quilòmetres de Madrid, en un lloc inhòspit, doncs passa molt de fred.
No és còmode.
Molt de fred. Però jo diria que, tot i això, aquest aspecte no és el pitjor. Ni fins i tot la privació de llibertat, que és molt greu, perquè és el pitjor que li pot passar a una persona. Vull dir, és un ben molt preciat, no?, la llibertat i la vida. Però en aquest cas, la vida encara la manté, la llibertat no la té, però és la comunicació i el contacte amb la família. No només pateix la persona que està tancada, pateix tota la seva família, que no té cap culpa d'aquesta situació. La seva família, parlo de la dona, de les filles, que han de fer les germanes, els pares, que ja són grans, han de fer 1.200 quilòmetres per anar-lo a veure a una persona estimada, com és el pare, el fill, el germà...
Que no ha estat condemnada.
Que no ha estat condemnada i que van passant els mesos. Escolti'm, l'altre dia vaig veure unes estadístiques d'un cas d'un traficant d'armes internacional. Va estar 2 mesos. A sota el rei, l'Audiència Nacional el va deixar en llibertat amb una fiança de 15.000 euros.
Entra molt amb això. Jo li llegiré el que llegim aquí perquè em pugui vostè donar la seva versió. Hem parlat amb gent de l'Audiència Nacional per preparar aquesta entrevista perquè, evidentment, volíem veure també els dos costats de la història. Clar, deia la sala que s'estima un altíssim risc de fuga perquè consideren que està acreditat que ha estat movent les seves influències per aconseguir refugi blindat a l'extradició a Tailàndia o a Dubai per un conegut, i entén el jutge en aquest cas que, a través d'una conversa amb Ricardo Teixeira, que era bastant explícita, això demostra que Sandro Rosell té la capacitat de poder-se fugar en un d'aquests països on, si ho fes, doncs potser podria estar de forma ja il·localitzable, com a mínim per la justícia. I també ens expliquen, des de l'Audiència Nacional, l'última proposta que es fa des de la família o des de la defensa de Rosell d'una fiança de 400.000 euros com a garantia de dir, mira, posem aquesta fiança, així no garantim que no marxa, que es va rebre gairebé amb sorpresa perquè consideren a l'Audiència Nacional que és un procediment que no és habitual, que el client no posa la xifra per davant, sinó que és l'altra part la que et posa la xifra i que gairebé va ser com un moviment insòlid vist des de l'Audiència Nacional, doncs algú que amb els comptes embargats proposi aquests 400.000 euros.
Perdona, això t'ho han dit de l'Audiència
Nacional? Això ens ha arribat de l'Audiència Nacional.
És fantàstic perquè et puc ensenyar...
Perquè és a l'inrevés, no?
Va ser al revés. Efectivament, mai la defensa ofereix una fiança carcelària, diguéssim, per eludir la presó preventiva. En aquest cas va ser la pròpia audiència la que, en un dels molts recursos que hem fet per aconseguir la llibertat, diu no... ratifica a la jutgessa Lamela, que estigui a la presó, però obre una porta i diu, home, si la defensa del senyor Rosell hagués oferit una fiança, doncs ens ho haguéssim pensat, si això neutralitza aquest risc de fugida tan important que veuen ells. No?
Sí, va obrir la porta a la mateixa audiència.
Sí, sí, sí. Evidentment, quan ho vam veure, pensava, bueno, ens està dient, jo crec que li està dient a la jutgessa Lamela, que ja l'havien desautoritzat, potser en el tema del procés, hi ha prou al Tribunal Suprem en el tema de les llibertats de la majoria dels consellers que estaven a la presó, que després els van posar en llibertat, i en el tema de l'euroordre del Puigdemont, o el que sigui, i van dir, escolta, no et tornem a desautoritzar, dona a tu mateix, quan t'ofereixin la fiança, el poses tu en llibertat. Doncs no. Vam demanar de seguida, a les 24 hores, això imagina't, una persona que està empresonada 8 mesos, que es fa la il·lusió, li expliquem, és inversemblant, no havia passat mai, però aquí, mira, no, només cal llegir. Si ofereixen, anem a oferir... Per què oferim 400.000 euros? Que, evidentment, no els ofereix Sandro Rosell. S'ofereix el seu pare. Perquè Sandro Rosell ho té tot embargat, ja ho he dit. Llavors, la jutgessa diu que no. Que no, perquè si l'audiència hagués volgut, ja l'hagués posat en llibertat. Efectivament, en això és l'únic que tenia raó la Lamela, perquè l'audiència, si hagués volgut posar en llibertat sota fiança, ja ho hagués dit. Però, com havien obert aquesta via, nosaltres, de seguida, vam anar i vam oferir aquest aval de 400.000 euros. I quina és la sorpresa quan, canviant la ponent, però la mateixa sala on diu que sí a la fiança, ara diu que no. Bueno, que en realitat, bueno, escolta, que volien dir una altra cosa, que volien posar de manifest la manca de col·laboració, el no ni tan sols haver oferit una fiança i que el risc de fugida era intensíssim, efectivament, això sí que ho diuen.
Altíssim.
Bueno, això és un judici de pronòstic contra reo, absolutament. Contra la presumpció d'innocència.
Si vostè, com pots dir... Com vostè li ha assegurat al jutge i Sandro Rosell ha assegurat... Escolti'm, jo no tinc cap intenció, jo no ho vull fer, jo no ho faré...
Però és que això ho has de deduir de dades objectives.
Com vostè pot assegurar-li un jutge que el seu client no fugirà?
És que és impossible.
De quina manera?
Jo, vostè com em pot...
No, pregunto,
No, com em pot demostrar que no sap rus, vostè?
No, esclar.
No, vull dir, la prova negativa no existeix. Vull dir, l'audiència m'hauria de dir, escolti'm, hem trobat... un magatzem a Qatar on el senyor Rosell tenia preparat el seu llit, diners per viure allà. Doncs, escolti'm,
bé, però això... la capacitat sí que més o menys l'havia acreditat amb aquesta conversa. És a dir, que no sé si això els mata, aquesta conversa, en aquest sentit.
Aquesta conversa
amb Teixeira
fan una interpretació absolutament sesgada. Absolutament. Esbaixada, però de totes. Aquesta és una conversa que té poc... pocs dies abans d'iniciar-se aquest procediment, o de... bueno, perdó, el procediment s'inicia en el 2015, no al maig del 2017, en el 2015, per una comissió rogatòria que arriba dels Estats Units. I l'Audiència Nacional i la Fiscalia de l'Audiència Nacional porta investigant esquenes del Sandro Rosell, d'amagat, de secret, durant 2 anys, això que s'han d'afegir aquests 9 mesos.
Tampoc és normal, això?
No, en absolut. I això, ara mi...
No, li preguntava per aquesta conversa amb Teixeira que acredita que una capacitat per fer-ho té.
No, aquesta conversa és una conversa que no tinc cap inconvenient a explicar-la. Aquesta és una conversa que té ell amb el seu amic Ricardo Teixeira, en la que el Teixeira li demana anar amb una persona de viatge i, si li sembla... El Ricardo Teixeira sí que té una ordre d'extradició d'Estats Units, que Brasil, el seu país, no concedeix. I ell volia fer un viatge a Tailàndia i a Qatar, i li pregunten al Sandro Rosell en una conversa telefònica.
Però parlen de llocs per evitar l'extradició.
No, l'altre li pregunta.
Sí, per
l'altre li pregunta, i l'altre diu, crec que no hi ha conveni d'extradició. Però, escolti, però això no és el que diu l'Audiència. Ara l'Audiència Nacional el que diu és que el Sandro estava preparant la seva pròpia fugida. Però si no sabia ni que estava sent investigat des de feia 2 anys... És absolutament impossible. Però és que, a més, insisteixo, no té cap sentit en un món globalitzat com el que vivim, en un món tecnològicament tan avançat. Vostè creu que no hi ha mesures alternatives des d'una pulsera de control?
Miri, això li volia preguntar.
Des d'una retirada... Què temen? Que vagi a Qatar? Si li retira el passaport ja no pot anar-hi. Sí, això és fàcil, eh? Li retira el passaport...
Però sempre hi hauria un risc, no? No ho sé. Un passaport fals, no sé, això...
Bueno, escolti, i els altres que estan en llibertat provisional, que és el normal, per què estan en llibertat provisional? O no té contactes internacionals amb Villar? En Villar, que era president. Vull dir, perquè, a més, és que no hem d'oblidar una cosa. Clar, es comparen els casos, no? Per exemple, les persones que han estat en presó preventiva per temes de corrupció. Estem parlant de diner públic, que no és el cas del Sandro Rosell. Estem parlant de corrupció pública, de malbaratament de cabdals públics. L'Ignacio González, president de la Comunitat de Madrid, ja està fora. I reconegut i trobat els diners, eh? Del Sandro, escolti'm, a Espanya no ha passat res dels casos de lo que li imputen. Res. Això ha passat a la Confederació Brasileña de Futbol i una entitat saudí que li ha comprat els drets audiovisuals i que el Sandro va cobrar abans de ser president del Barça, estem parlant de fets comesos fa més de 10 anys, va cobrar uns diners, que l'Audiència Nacional diuen que són unes comissions il·lícites. Molt bé, ja ho discutirem al judici, no vull entrar en el tema de fons.
Estem veient el senyor Molins, que és un advocat amb moltíssima experiència, que no s'explica què està passant. Per què, quin interès té, doncs, l'Audiència Nacional, la justícia espanyola, en fer això? És a dir, què hi guanya... o a qui perjudica, més enllà, evidentment, a Sandro Rosell? És a dir, com ho explica?
No sé I afegeixo. I què hi pinta l'FBI? Què hi pinta l'FBI amb un delicte de suposat blanqueig de diners entre una empresa, la Confederació Brasilera, l'Aràbia Saudita... Què hi pinta l'FBI amb aquesta pel·lícula?
A l'FBI, als Estats Units, està molt cremat per haver perdut el Mundial que finalment els membres de la FIFA li van donar a Qatar. I des de llavors s'ho han pres molt seriosament i volen carregar-se el Mundial de Qatar. Això que estic explicant no hi és en la causa d'en Sandro Rosell. Però, efectivament, la pregunta és fàcil de fer, molt difícil de contestar.
Si vostè,
perquè si
vostè
jo tingués la clau...
Però deu tenir, i potser no m'ho pot dir, però té sospites de per què o realment no saben ben bé d'on ve això?
Jo crec que la justícia arribarà un dia que ens ho haurà d'explicar. Perquè jurídicament els arguments estan esgotats.
Això es pot allargar.
Això va massa enllà de lo jurídic, n'estic convençut. Quin és el motiu ocult o que s'amaga darrere d'aquesta decisió injusta i desproporcionada? Avui el desconec.